Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem darrere en Cope a Lleida. Puntuals, com sempre, són les 12 i 20 minuts. Estarem amb tu fins a les 2 de la tarda. Estem a la meitat de la setmana, eh? Dimecres, ja 24 d'octubre del 2018. Ens seguim preparant per aquesta tan anunciada davallada de temperatures de cara al cap de setmana. Hores d'ara, 14 graus a la ciutat de Lleida. Com sempre, buscarem sempre la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Farem un repàs ràpid de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Farem també el recordatori del que passava fa 25 anys amb la Mari Carmen Salvador. Estarà amb nosaltres avui del bufet de Gonzalo Advocats. I escoltarem l'entrevista Cosmopolita amb el Cosme García. Obrim la finestra dels records del Joan Bellmunt i amb tot això arribarem a la una, guaita. A partir de la una obrim la Nacional 240 avui plantejant propostes d'oci tant de Tarragona com de Lleida. I a dos quarts de dues, les noves tecnologies de la mà de l'Infocope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. Des de l'Agència Estatal de Meteorologia busquem la previsió meteorològica pel que queda de dia i també de cara a demà. Hem dit que en tenim 14 hores d'ara a la ciutat de Lleida. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Cel clar i assolellat avui també a les comarques de Lleida, amb algunes boires encara que aniran marxant i unes temperatures que tornen a pujar. Hi haurà màximes de 22 graus a Lleida i Balaguer, 20 a Tàrrega, també 20 avui a Viella i 24 a la Seu d'Urgell. El vent al Pirineu continua bufant al nord-oest amb molta força, però la resta continuem amb un vent suau que ha bufat de l'oest. Demà dijous esperem un cel molt clar en conjunt amb boires al matí i les temperatures no variaran tampoc. Hi haurà mínimes de 7 graus, doncs, aquesta nit a Lleida i a Tàrrega. Arribarem als 6 a Balaguer, també a la Seu d'Urgell i fins i tot a Viella. I el vent demà ja bufarà més suau i variable a tot arreu.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cope Lleida.
Estàs informat.
El Departament de Salut sanciona amb 120.000 euros l'associació de Josep Pàmies Dolça Revolució de Balaguer. Són dos expedients per la venda de MMS i de plantes per curar el càncer, però encara queda un tercer per tramitar. L'associació Anticida de Lleida detecta un positiu en B-IH i 10 en sífilis en les 314 proves ràpides efectuades durant aquest 2018. Canviem de tema. Crespin veu difícil el trasllat de la UGT de Lleida a una nova seu aquest any i es compromet a trobar una solució. El subdelegat del govern espanyol reconeix que la reclamació del sindicat per ubicar-se en unes altres instal·lacions estatals s'ha dilatat en el temps. I amb notícies pel que fa al recinte firal de Lleida, el Saló de Nubis de Fira de Lleida celebra els 20 anys amb un ampli programa d'activitats. El certamen estrena logotip i cartell, així com un nou web i portal de proveïdors. El Museu Morera programa una jornada d'estudi i divulgació pels 50 anys de la Petite Galerie de Lleida. Ahir parlàvem a la tertúlia dels polítics. Artistes i especialistes posaran en valor la importància d'un dels primers espais d'art contemporani alternatius catalans. Parlem d'esports i ho fem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
D'acord, ara amb el cotxe. Porteu el Tucson per la foto amb el model.
No hi és!
Com?
Que l'han venut.
Normal. Un Hyundai Tucson Diesel amb un descompte de fins a 7.500 euros és lògic que es vengui fins al de l'anunci. Últimes unitats en estoc. Finançant amb Banc Cetelem S.A.U. fins al 31 d'octubre. Més informació a Hyundai.es.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs el Lleida Llista, que tenia partit ahir, de corresponent a la cinquena jornada, va obtenir una disputada victòria amb un Girona que va estar lluitador i el qual no va saber rematar quan va tenir l'oportunitat. El Lleida Llista segueix invicte, se situen segons en solitari després de l'empat a del Reus. Ahir, Lleida Llista 6, Girona 5.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que ara sí, ja fem memòria amb la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I tal dia com avui de fa 25 anys, un 24 d'octubre del 93, es deia...
Pues,
bueno, es deia de què es parlava, vaja.
Es va denunciar una estafa del director de prefabricats del Solsonès. Un constructor de Barcelona va assegurar que havia falsificat les lletres de canvi. El jutge va ordenar que es busqués a l'empresari de Solsona, que estava desaparegut. acusaven a Pacheco, era aquest senyor, d'apropiar-se de 100 milions al construir Cambrians, precisament a la presó de Cambrians. La Generalitat projectava una xarxa de 33 heliports al Pirineu de Lleida. 12 de les instal·lacions previstes per Lleida eren ja operatives. Tírvia, en el Pallars Sobirà, i Viella, a l'Aran. Aquestes serien les àrees base. L'esquema que finalment es va decidir per transports incrementava el nombre de bases inicial. La paeria tenia intenció en aquells moments de connectar els carrers La Palma i el carrer Cavallers. Els treballs anirien a càrrec de l'empresa de gestió urbanística. Es volia construir un nou local per l'escola Bressol de l'Escorxador. Seria també la primera actuació dins del pla de rehabilitació del casc antic, que va començar llavors
els anys 90,
sí, i veiem que a poquet ha anat,
però molt a poc a poc.
Els que hi passem, doncs veiem
molt a poc a poc,
el que s'està fent, el que s'ha fet. Bé, els ramaders de por sí tenien por de les quotes i exigien un nou cens. La reducció de caps era l'única solució a la crisi. La cooperativa d'Ivars d'Urgell va anunciar noves ampliacions i el sector estava passant la crisi més profunda i més llarga dels últims anys. Anem ara cap a Àger, que és una de les millors zones del món per volar amb parapente.
Sí, i per observar l'univers.
Exacte, les estrelles, els estels i els planetes.
I per moltes altres coses, també.
És bonic, Àger, la part de dalt. Quan arribes a dalt i es veu tota la vall, és molt maco. Doncs bé, va acollir a la senyora Marta Ferrusola, que es va presentar a Àger, l'esposa del president Pujol en aquell moment, que volia volar amb parapente.
Ah, caram.
I va anar, se va presentar a Àger a l'octubre i després també volia fer rafting a Llavorsí a la primavera. Però va arribar a Àger i el primer dia no va poder volar degut a la direcció del vent i va manifestar als monitors que ho tornaria a intentar a la primavera, manifestant també que volar amb parapente, va dir, no és de sonats.
No.
Et sents com un au, ben lligat i molt segur. Paraules de la senyora Ferrusola.
Jo de sonats no ho considero, però jo no ho faig.
Bueno, això vull dir, això entre cometes, ho va dir la senyora Ferrusola, entre cometes. Bé, i acabem dient que els jugadors de la Unió Esportiva Lleida estaven emocionats amb la visita el diumenge 24 d'octubre del 93 al Bernabéu. O sigui, el dia 24, estem a dia 24, però era diumenge, fa 25 anys. I havien d'anar a jugar al Bernabéu. L'entrenador Mané va dir que era bo jugar contra el Madrid per estimular els jugadors en aquesta primera temporada a primera divisió. I va reconèixer la qualitat del rival, dient que coneixia el seu sistema de joc perquè es podia veure per televisió els partits.
Clar, és que ara estava pensant, és que hem començat... Vam començar el teu espai ara al setembre i és l'any en el que Lleida estava a primera.
Sí.
No n'hem parlat ni un dia de Lleida, vol dir que de moment no devia d'haver guanyat cap partit.
Sí, no, va guanyar aquí, a Lleida va guanyar al Madrid, però bueno, encara no...
No, però encara no.
Encara no havia tocat, però ja hi ha informacions de que l'alcalde Antoni Siurana estava buscant algun jugador important per...
L'alcalde estava buscant jugadors, imagina't. No tenia feina de portar la ciutat.
Sí, ja ho veurem, perquè estava buscant ell per fer uns jugadors nous, per la plantilla de Lleida, per posar-la millor, perquè ja pogués afrontar el Barça, l'Espanyol, a tots els que li vindrien després.
Després ja sabem com va anar tot plegat, ciutat inclosa. Mari Carme, apa, fins demà.
Manolo, vengo de un barrio de 1982 y si hay algo que no falta en mi menú es la palabra casera. Las croquetas caseras, las natillas caseras, aquí hasta el surimi es casero. Y como ideólogo de la palabra casera, os recomiendo el seguro de hogar de Línea Directa, Casa Manolo Dizzi.
Los que valoran lo de casa saben que seguro es el mejor. Cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa ahora desde 129 euros. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, ¿sí te has puesto alarma? ¿Qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Si piensas que no es justo lo que estás pagando por tus seguros, sigue escuchando. Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Els dimecres arriba l'espai jurídic de Gonzalo Advocats, especialistes en dret i en trobar solucions per tu. Ens trobaràs al carrer Blondel 11, primera planta de Lleida, i al telèfon 973 27 27 99.
Doncs arriba l'espai d'advocats que tenim cada dimecres, des de fa ja unes setmanes. Jo crec que és altament útil i ho detecto sobretot pel número de missatges que esteu enviant al WhatsApp, que, escolta, us encoratjo que n'envieu més. Cadascú que envia la seva consulta particular, de veritat, que encara que ens pensem que la nostra només ens afecta a nosaltres, segur que hi ha una altra persona que ens escolte, que està en una situació similar i també l'ajudarem. 664-526-180, 664-526-180. És un número de WhatsApp, envia un missatge de text o de veu. De veu ens agrada més, però ja entenc que hi ha algú que pugui tenir vergonyes. Doncs, escolta, envia el de text. Al final és que tractem temes que et siguin útils. I dins de l'espai de Gonzalo Advocats, avui estem... Home, doncs jo estic content d'haver-lo conegut. Avui està amb nosaltres el Javier Gonzalo Miguel Áñez. Javier, què tal? Buenos días.
Hola, buenos días, encantado.
A més, el Javier Gonzalo és la persona que fa ja uns quants anys va iniciar l'aventura, supongo, de Gonzalo Abogados.
Efectivamente, creo que ya hemos superado los 40 años de ejercicio libre de la abogacía y muy satisfechos con, sobre todo con el equipo con el que he contado estos años.
Javier, vamos a hablar de problemas de la gente, de actualidad jurídica que al final nos afecta, porque es verdad que a veces de lo que no entendemos, pues bueno, se quedan grandes titulares, en uno que entiende me ha dicho, el otro, el famoso cuñado y estas historias, y de verdad que los temas importantes en la vida hay que tratarlos con las personas que entienden. Todo lo que tenga que ver con tema de la ley y de abogacía, pues oye, yo os recomiendo que vayáis a Gonzalo Advocats, al carrer Blondel número 11, a la primera planta, a Lleida, i allí us atendran. Casos particulars, cadascú la seva història. I l'actualitat també en manda, Javier. I de veritat, avui vamos a hablar d'un tema que és relativament actual i que jo crec que no sé si tot el món tenem clar el que ha dit el Tribunal Constitucional sobre el tema de l'impost de la plusvàlua municipal. Porque claro, hay quien te dice, oye, que lo han anulado y ya está, y aquí no se paga nada, hay quien te dice que todo queda igual. Vamos a hablar. La plusvalua municipal, ¿qué es?
La plusvalua municipal, lo que llamamos así en términos ciudadanos, coloquiales, es un tributo que imponen de forma voluntaria los ayuntamientos para beneficiarse de los incrementos de valor que han tenido las propiedades particulares, bienes urbanos siempre, y que participe de ellas el municipio, porque así lo establece la Ley de Haciendas Locales, que es la ley que regula las finanzas de los ayuntamientos. De manera que aquel ayuntamiento que aprueba este impuesto es una fuente de recaudación, como todos los impuestos, sin contrapartida, como todos los impuestos, y por consiguiente aquella persona o entidad que en la transmisión de un bien urbano, un local, una finca urbana, un solar, etcétera, tiene obligación de pagar lo que corresponda al ayuntamiento. Eso se hace porque la Constitución ya prevé que el Estado, entendiendo como Estado, comunidades autónomas, el propio Estado central y las autonomías y los ayuntamientos, tienen que participar en los beneficios que generen las plusvalías particulares. Ya lo dice la Constitución, o sea, esa obligación de los ciudadanos de colaborar a las cargas públicas, pues una de esas formas es el impuesto municipal de plusvalía.
Claro, aquí el problema viene, o venía, o vendrá, ya lo veremos, es cómo se calculaba, porque hasta el 2017 se calculaba de una manera, ahora lo explicaremos, en la que, hombre, siempre salía perjudicada una de las partes. Perjudicada, quiero decir, en que te podía salir, según la fórmula, que tenías plusvalua cuando realmente no la tenías.
Efectivamente, por la tradición de que siempre iban subiendo los pisos, de que siempre iban subiendo los valores catastrales, que nunca bajaban, se llega a la crisis económica profunda que hemos tenido en este siglo, en 2007, 2008, etcétera, y, claro, estas viviendas que se vendían cayeron en picado como consecuencia de la crisis económica. Los constructores caen en quiebra, las viviendas hay exceso, no hay dinero, hay mucho paro y la gente tiene dificultades en encontrar un piso. Y, sobre todo, tienen dificultad los propietarios en venderlo. ¿Qué hacen? Por el juego de la oferta y la demanda, bajan el precio de los pisos, pero de forma escandalosa, a favor del comprador, en algunas ocasiones superiores al 50%. Pero el impuesto estaba considerado como una fórmula de pagar siempre, porque se partía de un valor catastral de un año y del valor catastral del año de la venta. Con lo cual, como los valores catastrales se actualizaban como mínimo una vez al año con la ley de presupuestos del Estado conforme al IPC, siempre había un valor catastral superior al valor catastral inicial. Y allí los ayuntamientos aplicaban unos porcentajes en una horquilla que el legislador permitía en función de cada ayuntamiento. Consecuencia, todo el mundo pagaba plusvalía.
O sea, vamos a poner un ejemplo extremo. Te has comprado un piso en el año 2017, en la cresta, por así decirlo, por números redondos, 200.000 euros. Lo querías vender en 2012 o 2013. Ese precios nuevos similares al tuyo valían 100.000, por así decirlo, pero tú la plusvalía te salía positiva.
Sí, claro. Siempre la plusvalía es positiva. Siempre.
¿Qué nos dice el Tribunal Constitucional? ¿Qué nos ha dicho?
El Constitucional lo que ha dicho es que precisamente porque la ley solo da una opción a que siempre se pague y va contra el principio de seguridad jurídica, contra el principio de igualdad, contra el principio de justa distribución tributaria de las cargas públicas y que, en consecuencia, no podía siempre prever la ley que siempre se pagase, con unas fórmulas que están allí en la propia ley, son un poco oscuras, pero se entienden fácilmente. ¿Qué es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional? Que ese precepto es nulo, porque no se puede prever que siempre van a subir y que nunca van a bajar. Esto es como hace en los años 80, la ley de arrendamientos urbanos solo preveía que en los contratos se subiera el IPC. Y cuando vinieron las grandes crisis en los años 80 y 90, el IPC bajó, estuvimos en decadencia. Y aquí el Constitucional ha dicho una cosa similar, para que nos entendamos. Es decir, la plusvalía tiene que haberse generado. Si no hay plusvalía, no se devenga el impuesto. Si sería tanto como decir, usted que ya ha dado de baja un vehículo, sigue pagando el impuesto de circulación. No, oiga, yo he dado de baja un vehículo, le he llevado a la chatarra y, por tanto, yo ya no pago este tributo. Uh-huh. Y en la plusvalía era muy sangrante, porque, claro, no solo en las compraventas, eran las herencias, eran cualquier tipo de transmisión, que siempre generaba con la vieja ley una aplicación de un coeficiente y siempre los ayuntamientos ingresaban dinero. Entonces, ahora, el Tribunal Constitucional lo que ha dicho es que ahora sí hay que probar que hubo plusvalía. Y, por tanto, la carga de la prueba, con la aclaración que ha hecho el Tribunal Supremo en julio de este año, recae sobre la Administración. Basta que un particular presente una escritura que hoy ha comprado por 100.000 y que, perdón, que ha vendido por 100.000 y que compró hace 10 años por 200.000, ha perdido dinero. Eso, que está en una escritura pública, es suficiente para que trasladar al ayuntamiento, que sea el ayuntamiento el que tenga que probar, con las formas periciales que se le ocurran, ante el juez, que ha habido plusvalía. Y eso es lo que trata declarando nulo un precepto de la ley, varios apartados de dos preceptos de la ley de haciendas locales.
Javier, ahora escuchándote, me quedo con esta última frase y es, se ha declarado nulo. Claro, ¿qué pasa con los años anteriores? Es decir, si se declara nulo, en teoría es que ha estado mal hecho siempre. Exacto. Con lo cual, la gente que ya se ha visto afectada con anterioridad al año 2017, ¿qué le recomiendas que hagan?
Claramente que reclamen. La reclamación no prescribe hasta 4 años, más el actual. Tendrían, por tanto, los contribuyentes, genéricamente, salvo casos puntuales, un periodo de 5 años para pedir la devolución de ingresos que fueron indebidos porque efectivamente se basaron en un precepto que se ha declarado nulo. Nulo, como bien dice, significa que nunca tuvo valor jurídico. No es lo mismo que declarar anulable un precepto. Aquí nunca tuvo efecto y, por tanto, eso no sirvió para agravar la plusvalía. Aun en ese caso, ha tenido que no tener plusvalía para reclamar. Porque sería ilógico pensar que por una mala aplicación de la ley que se ha expulsado del ordenamiento jurídico, reclamemos una devolución y que luego, como efectivamente hubo plusvalía, tengamos otra liquidación paralela de la administración diciendo, pero usted tuvo plusvalía. Es decir, esto ha dirigido a los muchísimos casos que desde la crisis del 2008 para acá han perdido dinero transmitiendo unos bienes inmuebles, lo cual no es justo que encima que han perdido dinero paguen un impuesto al ayuntamiento, porque sería tanto como decir, usted por tener un bien ya está pagando. Claro, pero es que eso se llama IBI. Por el mero hecho de tener un impuesto o un patrimonio urbano o incluso rústico, uno ja paga el impuesto sobre bienes inmuebles.
Doncs escolteu, si teniu cap mena de cas particular, per això està Gonzalo Advocats, els teniu a Blondel 11, a la primera planta, y al final entiendo que ha quedado claro hoy, pero al final cada caso es particular. Cada caso tiene sus matices, sus historias, y lo mejor es sentarse cara a cara con él o los afectados, con un abogado del bufet de Gonzalo Advocats, y oye, ahí es donde la gente que ya entiende dirán, doncs, podemos ir por aquí, por allí, tiene razón o no tiene razón.
Efectivamente, le desengañaremos.
Oye, no siempre tiene que ser así, ¿eh? Sí. Escolta, que ha sigut un plaer que avui hem conegut el Javier Gonzalo Miguel Áñez, persona que va començar el bufet de Gonzalo Advocats i ens ha dit que fa mínim 40 anys, per tant, mira, fuera de este espacio, Javier, un día hablaremos de historias que supongo que se generan en 40 años.
Muchísimas y muy buenas, alguna mala, pero pues, muchas y muy satisfactorias.
Fuera del espacio de abogados, que este lo queremos gastar solo para ayudar a la gente que nos escucha a solucionarle los problemas, buscamos un día y hablamos de cosas que han pasado en los últimos 40 años y cómo ha ido cambiando la percepción quizá de lo que es la justicia y los abogados. Javier Gonzalo Miguel Áñez, com sempre, un placer, gràcies.
Igualmente, muchas gracias.
Hem escoltat l'espai jurídic de Gonzalo Advocats, especialistes en dret i en trobar solucions per tu. Ens pots trobar al carrer Blondel 11, primera planta, i al telèfon 973 27 27 99. Coneixes la CR Outlet a Lleida? A la CR Outlet trobaràs roba de dona totalment actual. Roba de les nostres botigues a preus molt atractius. Americanes, parques, jaquetes, pantalons, bluses, faldilles... Les millors peces de roba s'esgoten ràpid. Així que no deixis escapar les bones oportunitats de la CR Outlet. Dona, a què esperes? La CR Outlet. Doctor Fleming 11. Lleida.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
A Rinascimento, després de 35 anys decorant llars amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Rinascimento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14 a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
Té problemes amb els bancs, inversions del Banc Popular, clàusules sòl i despeses hipotecàries? A Gonzalo Abogados li podem donar una solució. Es troba en situació econòmica greu? Li oferim una segona oportunitat legal. Ha pagat una plusvàlua excessiva? És possible que la quota sigui incorrecta. Val més prevenir que curar. Experiència i qualitat al seu servei. Gonzalo Abogados, Avinguda Blondel 11, Lleida, telèfon 973 27 27 99. La seva consulta serà gratuïta.
Control motor amb els esports.
D'acord, ara amb el cotxe. Porteu el Tucson per la foto amb el model.
No hi és!
Com?
Que l'han venut.
Normal. Un Hyundai Tucson Diesel amb un descompte de fins a 7.500 euros és lògic que es vengui fins al de l'anunci. Últimes unitats en estoc. Finançant amb Banc Cetelem S.A.U. fins al 31 d'octubre. Més informació a Hyundai.es.
Control motor. Avinguda de les Garrigues 68. Lleida.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs a punt, estem d'arribar a 3:15. Seguim amb 14 graus a la ciutat de Lleida, dimecres avui, 24 d'octubre, i ara és l'hora d'escoltar l'entrevista cosmopolita del Cosme García. Cosme, bon dia.
I ara sí, ara ens fiquem a caminar, com diu Ricard, en l'entrevista més cosmopolita. Avui et porto una sorpresa, avui et porto un amic d'aquesta casa. Quan parlem de locutors de ràdio, de locutores de ràdio, han de parlar de persones que, bueno, que ells mateixos han sabut elaborar un programa, no? I ja fa uns anys jo vaig conèixer amb un noi de l'entitat d'Ulleida, que, bueno, va vindre aquí a la ràdio, es va fer popular, es va fer famós, tan famós com nosaltres, i després va tindre una possibilitat de treball. I actualment està treballant a l'Ajuntament de Lleida, és conserge, i a més va conèixer amb una noia, i aquest noi resulta que és el seu amor el que està compartint amb ell. Estem parlant d'una persona, bueno, que vostès ho coneixen seguríssim, perquè ha fet també cine, i és en Tonet Ramírez. Tonet, benvingut i bon migdia.
Pues, hola, bona tarda. Em dic Tonet, tinc 32 anys, estic a Lleida, visc independentment de la meva parella Esther. Visc amb ella, comparteixo les tasques de casa i a més també em toca les feines de cada dia.
Tonet, en quin carrer vas néixer? Tu te'n recordes?
Sí. Jo vaig néixer al carrer Magí Morera, número 30, tercer primera, i vaig viure per començar amb els meus pares i amb el meu germà Pau.
Eres més entremaliat tu? Eres més dolent tot tu, el Pau?
Bueno, posem entre cometes els dos. I jo era el més.
El més entremaliat?
Sí.
I de petit, a què t'agradava jugar? A futbol, a què jugaves?
Pues a mi m'ha agradat jugar a futbol, a tots els esports, i el que més me va agradar i el que me va tocar més és la natació.
La natació. Vas participar dels especials olímpics.
Sí.
I vas disfrutar moltíssim, jo ho recordo.
Moltíssim. Em va agradar molt. Especials olímpics, com sempre he dit, que m'ha agradat, m'ha portat molta alegria, molt esforç, molta constància, molt sacrifici, moltes hores, molts entrenos. Vaig tenir un entrenador per mi i també per els meus companys també de natació.
Per cert, on coneixes a l'Esther?
Vaig conèixer a l'associació Síndrome de Down.
I ja et feia tilín des de que estaves allà a l'entitat? Era la que més te feia tilín sempre? La que més t'agradava?
Bueno, sí.
No havies tingut cap altra que l'havies triat l'ull?
Bueno, jo tenia quatre.
Quatre nòvies?
Sí, però ho vaig deixant a poc a poc.
I te vas quedar amb la millor?
Sí. Amb la millor de totes.
Sorgeix la possibilitat de vindre a fer un programa de ràdio, i tu triomfes ja al programa de ràdio.
Ja, clar.
I tothom te parava, no?
Sí.
I què li deies a la gent? Tenies club de fans, m'han dit, i tot, eh?
Ja, sí, claro. Pues, quan vas començar el programa de la ràdio, pues jo me vaig sentir jo me vaig sentir molt content, molt feliç, estic feliç, continuo sent feliç, i el que sí que me va agradar és que tant com tu, Cosme, com el David, que m'heu portat és vida, esperança, esforç, constància, valentia, m'heu aportat de tot.
I tu ens has ajudat moltíssim a ser sí. Més persones, també al meu company Ricard Álvarez i també al Sergi Tor i sí. Tota la gent que has conegut i tots els que estan a la casa.
A tots.
Perquè tu has sigut un defensor d'aquesta casa, perquè quan saps parlar
sempre
algú que diu alguna cosa estranya, tu saltes ràpidament.
Ja, sí, és que salto res també.
I després tens la possibilitat de fer una pel·lícula.
Sí.
Com va sorgir això de la pel·lícula?
Mira, va sorgir de que resulta que que van fer un càsting i des d'aquest càsting, el primer càsting va ser a l'associació Síndrome de Down, ¿vale? I hi havia tres o quatre persones amb síndrome de Down que van elegir la productora. La productora era de Barcelona.
De Galícia, no?
Sí, de Galícia. Va venir cap a la nostra entitat d'Unida i ens van fer un parell de càstings, dos o tres. I bueno, i ho van passar aquests nois o noies fins que ho va arribar de que jo no feia ni teatre, ni cine, ni res de res. Què va passar? Pues que al fer el càsting va i m'agafo fent a mi.
De tota manera, te vas tirar 6 setmanes a Galícia, a Corunya, no?
Sí, sí.
A cuchillo y tenedor, te vas passar de conya, no?
Sí.
I una pregunta, per què t'has deixat la barba?
Per què? Pues perquè me sento més orgullós.
Més home, més...
Vale, no dic més home.
Més autoritat, potser, allà al càrrec que tens.
Això, pressupost que sí, claro. I també me sento més important, sinó... ara tinc...
Més realitzat a la teva vida, no?
Sí, més... ara tinc les coses més clares, més decisions per mi mateix, defenso a mi mateix, tinc les mateixes conseqüències, les meves problemes i les consumeixo jo sol.
Escolta'm, Tonet, jo voldria saber una cosa.
Dés-me.
Com treus aquesta memòria? Perquè tens molta memòria.
És que la tinc.
Molta?
Sí.
Perquè si et pregunto, ets aquelles persones prudent, carinyós, amable i professional. Perquè tu ets una persona que estàs al front d'una secció, que ets conserge a l'Ajuntament de Lleida i justament a un puesto que deus de sentir moltes coses. I és alcaldia.
Sí, és que alcaldia per mi és important i és un puesto molt delicat perquè allí, a la segona planta, a mi me tenen amb molta confiança, amb molta estima, em sento amb tranquil·litat, amor, em sento molt content, tinc un jefe que m'estime, tinc uns companys que m'apoyen, tinc unes secretàries que també m'apoyen, que...
Te sents realitzat, no?
Sí, sí, perquè al dia a dia m'ho posen en bandeja.
Anem a parlar d'altres coses. Saps ballar, tu?
Sí.
Balles bé els passodobles?
Sí.
Sí?
Sí.
I si et dic que tens que ballar un twist, ho ballaries?
També. Sí, perquè i... quan jo li dic a ma mare o a mon pare, li dic, mare, per què no m'ensenyes ballar o el passodoble o el vals o el twist? Sí, és igual que a mon pare, que també li dic.
I quina música t'agrada?
Tot és...
Escoltes molta música, no? Sempre vas amb els auriculars.
Sí, perquè mira, saps com va començar tot de la música? Va començar des de que jo, que no era tan petit, ¿vale?, que era més o menys entre 4 o 5 anys, vaig començar a casa dels meus pares amb unes caixes de cartrons i feia provatures per provar.
Ja tenies una bateria feta, quasi bé.
Sí, però de cartró, saps?
Yeah.
I m'ho vaig animar però... animar i ma mare ho va dir, saps què? Per què no hi anem a l'escola de músics? Coi, acte seguit, vam anar, vam parlar amb el amb el...
Director?
Director, i després del director cap al meu mestre. I sí, sí.
T'agrada llegir?
No gaire.
No?
No, però ja... el que sí que més m'agrada és les notícies que diuen als diaris.
Te sap greu tot el que està passant aquí a Catalunya?
Sí.
Ho segueixes, tot això?
Ho segueixo.
I estàs preocupat o no?
Moltíssim.
Moltíssim, no?
Sí.
I no, mai dones opinió, perquè això és curiós. Amb la gent no parles d'aquests temes, ni amb els polítics, ni amb l'alcalde, ni amb ningú.
Bueno.
Te guardes l'opinió, no?
Me guardo l'opinió, la meva decisió, lo que jo penso, lo que jo dic, lo que no dic, vale? Lo que faig, lo que no faig.
Cotó de ràdio te dones, te deixo que em faguis a mi, que em coneixes suficientment, sí, bé, una pregunta.
Ah, vale.
Pregúntame el que vulguis.
Sí, claro. Pues a tu, en quin any va ser que vas començar aquí a la ràdio COPE?
A COPE ara farà 40 anys i a la ràdio 45.
I quan te jubilaràs d'aquí?
Els locutors de ràdio i els periodistes no se jubilen mai.
Ah.
Professionalment pots deixar de exercir amb algunes coses, però amb altres continues i sempre és com els actors, que diu que es mor en un escenari. Pues aquí sempre es mor parlant, sigui davant d'un micròfon o d'una ràdio, d'una presentació, com tu me vas veient a molts puestos. Tonet, t'agraeixo moltíssim que hagis vingut. Molta gent estarà contenta de que hagis estat. Els teus companys de Dau Lleida, el meu company Ricard, que està aquí mirant-te ara, el David, la Noemí, el Sergi, que està a Barcelona, estarà content. Tothom que t'apreci molt amb aquesta casa.
Yeah.
Moltíssimes gràcies per haver vingut.
A tu.
Que vagi molt bé.
Merci.
Un petó de part meva a l'Ester.
A tu.
Fins aquí, ja ho veu, Ricard. Avui hem tingut una sorpresa, eh? No te l'esperaves.
No.
És un personatge molt important del món social, cultural, política li agrada, però quan acaba de treballar, i és una persona per estimar. Jo tinc un correu cosme@copelleida.com i el teu WhatsApp i el teu correu, Ricard.
Vinga, va, deixem-ho amb el WhatsApp. 664-526-180. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Obrim aquesta finestra dels records, camí cap a la una. Cap on ens porta avui?
Pues obrim la finestra dels records. I avui, mira, no fa gaires dies que van fer un reportatge per la 4, no sé si el vas veure, del cine recuperat de Penelles.
Ah, no?
Sí, han recuperat el cine de Penelles i em va fer molta il·lusió veure aquell programa, primer perquè conec el poble, coneixia algú de la gent que van sortir, van participar, i avui vull parlar precisament d'un cine, que la campana avisava de l'inici del cine. És a dir, quan anaven a començar el cine, tocaven la campana per avisar de que el cine començava. El primer lloc on es va fer cine a la vila de Bellvís era on es va posar la botiga El Segle. Va començar a funcionar l'any 1910. Com és natural, el cine que es projectava era mut. També com ha canviat això, Ricard.
Sí, sí.
I les pel·lícules eren per episodis, que duraven 16 festes. I entre els títols es pot esmentar Edi Polo, El Buque Fantasma, El Molincou i altres. La projecció de cada sessió de cine, o sigui, de cada episodi, estava formada per 5 bombos, i cadascun d'ells durava un quart d'hora. Quart d'hora laboriós en gran manera, ja que l'aparell per tirar el cine es feia córrer a mà, amb una maneta. I passant el primer bombo, avui que tot és tecnològic, sí, doncs canvia, venia un descans, en deien un descans de la maneta, perquè el que feia córrer els bombos necessitava descansar. I tot seguit venia el segon, tercer i fins al cinquè bombo, i cada un d'ells amb el seu descans corresponent. L'entrada costava, parlem-ho en euros, aproximadament un cèntim. I quan ja el nivell de vida ho va permetre, un i mig cèntims. No hi havia taquilla, i per anunciar l'hora de començament de la sessió es tocava una campana que hi havia a l'entrada, amb un balcó, a sota un balcó, hi havia una campana posada, i tocaven la campana per anunciar que el cine anava a començar. Va ser l'any 1930 que va portar el cinema sincronitzat, i per amortiguar el so s'hagueren de cobrir les parets amb totes les borrasses que es van posar a trobar al poble, i les pel·lícules que es projectaren foren Ladrón de amor, El precio de un beso, etc, etc. El preu era, també amb moneda d'euro, de 2 cèntims, és a dir, amb 2 cèntims d'euro podies entrar al cinema. Poc temps després ja es va fer cinema sonor, i ens diuen que va ser el primer poble de la província de Lleida on es va fer aquesta mena de cinema. Ens ho creguem i ho divulguem, i si algun altre poble va ser el primer, doncs nosaltres amb això no en tenim cap culpa. La dita d'avui, per acabar, ens diu: qui mal no fa, mal no pensa.
Gràcies, Joan. Doncs perquè busquem les senyals horaris que ens indicaran que és la 1 de la tarda, busquem la darrera hora i hem guanyat un grau a Lleida. Ara en tenim 15 ja. Després tornem amb la Nacional 240, avui parlant d'oci, i a 2:15 de noves tecnologies a l'InfoCope Lleida.
La 1, mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez pide a Pablo Casado que retire sus palabras. Como te estamos contando, el líder del PP le ha acusado de ser partícipe y responsable de un golpe de Estado en Cataluña. Y es que el pleno monográfico sobre el último Consejo Europeo y la venta de armas a Arabia Saudí está siendo aprovechado por los grupos para hablar de política general. Cámara Baja, Ricardo Rodríguez.
En efecto, Marta, Pedro Sánchez ha emplazado a Pablo Casado a que retire la acusación de golpista. La frase ha hecho mella en el presidente del gobierno, para quien llena de ignominia a la bancada del PP.
El acusarme a mí de partícipe y responsable del golpe de Estado que se está perpetrando en nuestro país no es algo aceptable, señor Casado. No me puede criticar ni me puede reprochar el ser un supuesto golpista. Por tanto, lo que le pido, señor Casado, es que retire aquí esa frase, que lo que hace es llenar de ignominia a su grupo parlamentario.
A renglón seguido ha pasado al ataque, tachando a Casado de irresponsable ante su continua exigencia de aplicar el artículo 155 de la Constitución. Sánchez ha hecho extensivo a Albert Rivera el reproche de falta de escrúpulos ante el uso del sufrimiento del pueblo venezolano.
En Roma, la Fiscalía ha abierto una investigación para saber si hay algún problema con las escaleras mecánicas en el metro de la ciudad. Y es que las últimas cifras elevan a 24 los heridos. A la mayoría se les ha dado ya el alta. Corresponsal Eva Fernández.
Sufren contusiones y heridas provocadas por el hundimiento de la escalera mecánica, pero sobre todo por el aplastamiento de quienes cayeron sobre ellos. Según las últimas noticias, solo uno de los heridos podría sufrir la amputación de un pie. Sobre las causas del suceso se abren varias hipótesis que ya están siendo investigadas. El diario romano Il Messaggero adelanta que en 2015 se pidió al ayuntamiento que revisara las instalaciones. El responsable de los bomberos asegura que se trata de un incidente extraño y la causa inmediata fueron los saltos continuados sobre las escaleras por parte de los hinchas rusos. La empresa responsable del mantenimiento de momento prefiere callar y que sea la justicia quien actúe.
¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
Nueva advertencia sobre la situación del sistema de pensiones. Esta vez viene de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Y no es nada halagüeña. El aviso de FEDEA habla de la quiebra del sistema de pensiones si no se toman medidas urgentes. Además, esta fundación apuesta por subir los sueldos en función de la productividad y no por decreto. Y el gobierno confirma nuevas liberaciones de terroristas de ETA. La denominada Vía Nanclares permitió la semana pasada la semilibertad de Ibón Echezarreta y el siguiente será Aitor Bores, condenado por colocar explosivos en la residencia militar de Araca, en Vitoria, en 1997.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Toca Liga de Campeones, Barcelona, Inter de Milán y Borussia Dortmund, Atlético Corrochano.
Los dos son a las 9 de la noche en el Camp Nou. La noticia previa a este partido es la ausencia de Leo Messi. Si baja para las tres próximas semanas, comienza la vida sin la estrella. Ernesto Valverde.
A mí no me da mucha urticaria con lo de la Messi dependencia. El hecho de que hablen de que tenemos Messi dependencia, pues yo creo que se hace más con la intención de herirte que de otra cosa, pero por eso igual reaccionas. Pero por lo demás, que nosotros dependemos de Messi igual que dependemos de otros jugadores, pero pasa que Messi es el mejor que hemos visto. Entonces, eso es lo normal. Entonces, está claro que ahora, pues, entre todos tenemos que hacer que esa ausencia, pues, intente notar, se note menos en la medida en la que eso sea posible. Sabemos que no tendremos esa genialidad, pero tenemos que ser efectivos igualmente.
Y en Alemania, en Dortmund, Borussia, Atlético de Madrid, con el regreso de Diego Costa, el equipo rojiblanco se espera que sea titular. Los dos equipos suman 6 puntos en 2 partidos y es duda en los alemanes la presencia en el equipo titular del goleador Paco Alcácer. A las 7 de la tarde se disputa el partido aplazado de la Liga en su día. Rayo Vallecano, Atlético de Bilbao, los dos equipos están en la zona baja de la tabla. Lo cuenta todo el tiempo de juego de la la cadena COPE.
Gracias, Corro. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas
tardes. Vamos a viajar a Vietnam, en El Espejo. Es un país que en el que ser católico no es fácil, pero hay un sentimiento de comunidad admirable.
Pues así es, y una gran vitalidad. Nos vamos a colocar en la diócesis de Xuân Loc, que está en el centro de Vietnam, y una muestra de esa vitalidad es, por ejemplo, su seminario, que forma ahora mismo a 454 futuros sacerdotes. A ver qué seminario encontramos por aquí parecido. Un tercio de la población de la diócesis es católica, son más de 1 millón de fieles. Hoy los católicos son aceptados por el régimen comunista, al menos en apariencia. Su vínculo con la Santa Sede ya no se ve como una traición, y la Iglesia se centra en testimoniar la fe en Jesucristo como fuente de alegría y reconciliación. Y eso lo percibe el conjunto de la sociedad, también las autoridades, sobre todo por su presencia entre los más débiles. Hablamos de un país comunista, pero el obispo Joseph Dinh dice que es más difícil ser sacerdote u obispo en Europa que en Vietnam, porque allí, dice él, si somos atacados, la comunidad nos defiende. La Iglesia es como una familia de Dios, y quizás sea esa la raíz de su vitalidad. Lo contamos enseguida en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando La Última Hora en Mediodía COPE.
I 4 segons que passen de la 1 i 5 minuts, més puntuals que mai, agafem la Nacional 240 i diem allò de Ricard Álvarez, bon dia.
Mònica Carrasco.
Com estàs?
Bon dia. 24 segons que passen del dia 24.
És veritat?
Mira.
És veritat? 24 del 10, déu-n'hi-do, 24 d'octubre. Mira, no sé si coincidiràs amb mi, ahir ho deia amb un dels col·laboradors del programa, li deia aquest octubre se m'està fent més llarg que un dia sense pa.
Doncs escolta, doncs a mi se m'està fent curt.
No, i doncs té 5 setmanes enguany, eh?
Sí, sí, però m'ha passat volant, perquè és que sí que és veritat que falta tota una setmana per acabar, justament, que serà dimecres vinent.
Sí.
Però jo recordo el setembre, que entre que si els nens tornen a l'escola, que si no, que si entres a la rutina, que si no entres, quan me n'he adonat, estic preparant el menú de la castanyada.
De la castanyada. Doncs jo, mira, et som sincera, tinc uns ganes que passi ja, vinga, novembre, vinga, cosetes noves.
Perquè tu ets de buf, de bufandeta, de jaqueta...
Jo sí, molt. De fet, ahir em queixava perquè diuen que a partir d'aquest cap de setmana ve aquesta onada de fred d'hivern total, no?, que baixaran fins a 15 graus les temperatures, dissabte, déu-n'hi-do.
Ens agafaran...
I jo deia, home, a mi m'ha faltat una mica de tardor, què vols que et digui? Perquè sí que ha plogut molt, però fresqueta fa
Mira,
pocs dies.
Cada cop a Tarragona veig que us assembleu més a Lleida.
Sí.
Clar, aquí o fa calor o fa fred, no tenim ja intermitjos.
Una cosa important que deien aquest matí els meteoròlegs, ens menjarem enguany les castanyes i els panellets amb fresca, que això feia molt temps que no passava.
Sí, és veritat, eh? Recordo algun any per Tots Sants, de fer un migdia amb un sol i anar amb màniga curta, que no era normal, tampoc.
Per tant, mira, jo això sí que estic contenta.
Sí.
Ja en tenia ganes.
Escolta, parlem d'oci.
Sí, i tant, i tant. I no parlem de castanyada encara,
no,
eh?
Encara no.
Encara no.
Encara no. Ja ho farem.
No sé. Sí, us avanço. Tu saps qui és Josep Maria Jujol, Ricard?
Home, ara així de cop...
Així de cop no et ve, no?
No.
Doncs com tu, moltíssima gent, eh? De fet, jo la primera, fins que no m'ho van explicar quan vaig aterrar per aquestes contrades, de les comarques de Tarragona. Jujol és arquitecte, és artista, va treballar molt estretament amb Gaudí. De fet, obra seva són, per exemple, els balcons de la Pedrera, de la Casa Milà, el trencadís de la façana de la Casa Batlló, hi va tenir molt a veure Jujol en aquest cas, i això normalment no ho sabem. Doncs a les comarques de Tarragona hi ha una petjada important de la feina de Jujol, i avui us faré una proposta que convida a conèixer-lo una mica més.
Molt bé.
Sí?
Molt bé. Jo et parlaré avui, us convidarem, de fet, a Lleida, tant la gent que s'escolta de la resta de la província com la gent de la mateixa ciutat, com la gent de tota la gent que ens escolta de Tarragona, a que vingueu el diumenge al Castell Templer.
Ah.
El Castell Templer de Lleida, perquè a més, segons el diumenge fan una cosa o una altra.
Ah, interessant.
Però abans prefereixo escoltar el que m'has d'explicar.
Tens curiositat ara, eh?
Sí.
Doncs vinga, va, som-hi. Avui espero que descobriu unes quantes coses de Tarragona que probablement no sabíeu. Si fa una setmana anàvem a la Tarragona de 1800, avui volem fer una ullada a la Tarragona modernista. Seguim especialment la pista de Josep Maria Jujol. És la nova proposta turística de la ciutat. Es posa en marxa aquest dissabte i en parlem amb la consellera de Festes, Cultura i Patrimoni de Tarragona, Begoña Flòria. Begoña, bon dia i gràcies.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Estem en ple any Jujol, 140 anys del seu naixement, 70 de la mort d'aquest arquitecte. És un gran desconegut encara per la majoria aquí a Tarragona, també?
Bueno, jo crec que sí, perquè al final tothom parla molt de Gaudí, perquè en els darrers anys doncs, ha sigut com a molt conegut, evidentment, tot i que als anys 80 la gent no sabia ben bé què era ni la Sagrada Família, això ho dic així, perquè anaves allà i no hi havia ni cues per entrar, i ara, en canvi, és una bogeria a nivell mundial, no? I, en canvi, Jujol doncs, ha sigut un personatge bastant desconegut, quan des del nostre punt de vista és un arquitecte també amb mereixements de ser arquitecte geni universal, de la mateixa alçada que Gaudí, com a mínim.
Mm-hmm. Un dels objectius d'aquesta nova ruta, de seguir-li la pista a Jujol també per la ciutat de Tarragona, és donar-li aquest reconeixement, no?, que potser no se li ha donat fins ara.
Reconeixement i redescobriment per aquells que igual sí que els hi sona, però no recorden quines són les joies de la seva arquitectura. Jujol, la veritat és que té unes meravelles increïbles, com per exemple el Teatre Metropol de Tarragona, la Caixa Ximènez, que són peces, o Can Negre, Sant Joan d'Espí, no? per dir algunes, però que són peces que igual la gent mai se les ha mirat amb ulls. Per exemple, igual hi ha molta gent que ha anat al Teatre Metropol de Tarragona, per alguna gent de Tarragona, no? De fora no, però els de Tarragona sí, i no l'han mirat mai amb ulls d'arquitecte, no? Clar. De modernista. Llavors, aquesta ruta és el que pretén és visibilitzar la seva gran obra. Era un personatge molt eclèctic, no només era arquitecte, tot el tema dels mobles, dels detallets, jo crec que també se li pot dir escultor,
sí.
Se li pot dir de tot, ornamentació, i la veritat és que va innovar moltíssim en el seu moment, i jo crec que totes aquestes visites que encetem ara permetran que la gent ho torni a redescobrir.
Mm-hmm. Aquestes visites guiades pel llegat modernista de Tarragona comencen aquest dissabte, dia 27, es repetiran tots els dissabtes de novembre. En què consisteix una mica aquesta ruta, Begoña?
Doncs consisteixen totes elles amb la presentació d'un audiovisual que es farà a l'antiga audiència, que recull una mica qui era Jujol, per tenir una mica de context, no? És una projecció sobre tot, Jujol i el modernisme a Tarragona, són 11 minutets, però que te situen de forma ràpida, i després una ruta urbana que la presenta el Josep Maria Boqueras, que és especialista en modernisme i en noucentisme, i és el president de la Fundació Trencadís, que posa en valor tot el modernisme en el nostre territori, i farà una ruta urbana passant doncs, per alguns punts centrals. La Casa Ximènez, el passeig arqueològic és un, però també alguns edificis que no són exactament de Jujol, però que són modernistes, de la Rambla, i acabarà el Teatre Metropol, com et deia, que té un encant especial.
Mm-hmm. A més, aquesta part final de la ruta al Teatre Metropol té encara un altre ingredient, no?, per fer-la més atractiva. Aquí, en col·laboració amb Agora Tàrraco, també hi haurà una visita especial, no? No és una visita a l'ús.
No, és una visita especial que el que et permet, a més, és com et deia, redescobrir un teatre que es fa servir en altres contextes, no? Mm-hmm. com a més d'anar a veure obres, i en canvi aquesta vegada doncs es pot veure en la seva integritat més arquitectònica.
Clar, Teatre Metropol, ens ho deies tu ara molt bé fa un moment, no?, que potser ho hem de mirar amb uns altres ulls. Aquí parlo perquè ens escolten de Tarragona, però també de Lleida. Per molta gent de Lleida pot ser descobrir, però pels d'aquí remirar i redescobrir. Precisament el Teatre Metropol, que fa pocs dies sabíem que s'ha iniciat el procés per declarar-lo bé cultural d'interès nacional, no?
Sí. Estem treballant amb aquest tema juntament amb la Generalitat, perquè això ens obrirà la porta, entre altres coses, a poder treballar subvencions que en aquests moments no les tenim. I llavors és molt important que pugui ser reconegut com a tal, perquè tingui un alt nivell de protecció, i a banda de les subvencions, doncs que tots siguem molt conscients del valor patrimonial importantíssim d'aquest teatre.
Mm-hmm. Tenen més dades a museu.tarragona.cat/tgnmodernista. Com dèiem, les rutes comencen aquest dissabte, dia 27, però es faran tot el mes de novembre. També hi ha associades a aquestes rutes un concurs interessant a través de xarxes socials, no?, que també té un premi sucós.
Sí. El concurs d'Instagram, tgnmodernista, que a més, les 12 fotografies guanyadores formaran part d'un calendari que editarem a principis d'any, i que se distribuirà, i a més doncs, tots els premis tenen a veure doncs, a poder participar en activitats culturals dels teatres de Tarragona, que jo crec que sempre és una bona proposta.
Mm-hmm. Novembre és un... final d'octubre, novembre, és un bon mes per al turisme a la nostra... a la ciutat de Tarragona?
És un molt bon mes, perquè sí? a més fa molt bon temps encara, i perquè es fan moltes activitats. Pensa que també l'últim cap de setmana abans del pont, o sigui, el cap de setmana darrer de novembre, sí. de novembre també celebrarem la Setmana del Patrimoni a la ciutat i tindrem moltes activitats i obertura de museus vinculat a la celebració de Patrimoni Mundial, que és el dia 30 de novembre, i sempre el cap de setmana abans o el cap de setmana posterior, en aquest cas és el d'abans, fem moltes activitats vinculades al patrimoni que també seran un atractiu perquè la gent ens vingui a visitar amb recreacions històriques, amb música, els monuments i amb tota una sèrie d'activitats que presentarem en breu. I també doncs, tenim altres festivals culturals que són molt interessants d'altre nivell, com per exemple el Festival Escant de Fotografia,
sí.
que hi ha una exposició meravellosa que es diu Talent Latent, que totes aquelles persones que vulguin saber cap a on va la fotografia en l'actualitat tenen una cita inexcusable aquest mes de novembre i final d'octubre a Tarragona.
Mm-hmm, exacte, doncs en parlarem d'aquest esdeveniment important a final de novembre. Acabo ja, sempre m'agrada preguntar-vos aquesta component personal, no? Perquè evidentment la Begoña Flòria doncs, és consellera de Festes, de Cultura i de Patrimoni, però també és ciutadana tarragonina. No sé si tu, també preparant aquesta feina, aquesta ruta pel llegat modernista, has descobert alguna cosa de la teva pròpia ciutat.
Bueno, doncs sí, sobretot el mercat. Fixa't tu, que és de Pujol de Barberà, no és de Jujol, en aquest cas, però el Mercat de Tarragona, en la seva restauració, que s'ha recuperat moltíssim la seva imatge original, que és un edifici modernista meravellós, mai l'havia vist amb aquests ulls, saps? Vull dir. I després, en el propi Metropol, i ara que vam fer la reforma, primera reforma, perquè també estem fent un pla de reforma de tot el teatre, doncs els petits detalls, que són meravellosos. El Metropol, per exemple, és un teatre que mai ha deixat de ser teatre, i això també és un dels elements més fonamentals, que puguis veure un edifici que va ser concebut fa més d'un segle per la funció que avui en dia encara segueix fent.
Sí, no és habitual.
Sí, no és habitual. I això és una... Bueno, és meravellós.
Doncs una molt bona aposta, una excusa més per apropar-se a Tarragona o per passejar-la, que de vegades no ho fem prou a la nostra pròpia ciutat. Visites guiades pel llegat modernista, aquest especial seguiment a la petjada de Josep Maria Jujol a partir d'aquest dissabte 27 d'octubre. Begoña Flòria, un plaer, torna quan vulguis.
Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
Porque en tiempos de cambio...
Una sala del Supremo dijo, el impuesto de actos jurídicos documentados... Bueno, pues eso lo tiene que pagar el banco, ¿no?
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Va a ser muy difícil que el Supremo salga del lío sin quedar tocado.
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
¿Usted conoce alguna familia que tuviera apodo general?
Yo pertenezco a la familia de los Mortilla.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía... Herrera en COPE.
¿Eres un buen conductor? ¿Quieres un 40% de descuento en tu seguro? Descárgate VertiDriver, una innovadora app que monitoriza tu conducción. Demuéstranos lo bien que conduces y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche. Descárgate la app que premia a los buenos conductores disponible para iOS y Android. O entra en verti.es.
Hola, vecina. ¿Ya he visto que te has puesto alarma?
Sí, vinieron ayer los de Securitas Direct a instalármela.
Uf, y no es mucho lío.
¿Qué va? Te metes en la web de Securitas Direct y puedes calcularlo online. No tardas nada. Además, te la dejan instalada el mismo día.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Las mujeres maltratadas necesitan cariño y comprensión.
Los ancianos, una mano donde agarrarse.
Todos, la palabra de Dios. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Prepárate para una noche sin control.
Nadie saldrá de ese autobús.
Sin frenos y a toda velocidad. Speed máxima potencia y Speed 2.
Si el autobús alcanza los 50 por hora, la bomba se activará.
El sábado por la noche, Cine sin cortes, en 13.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Mònica, doncs mira, la proposta que et fem avui des de Lleida jo crec que és d'aquelles que també t'agradaran. Eh? Potser avui no té a veure amb la gastronomia, dic potser perquè ja que estàs a Lleida, doncs ja saps que pots buscar un bon lloc i menjar producte de proximitat. Però és una visita cultural maca. Mira, jo de moment us presento a la Núria Rauret, que és tècnic de Turisme i Cultura de Turisme de Lleida, de l'Ajuntament de Lleida. Núria, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bueno, Lleida és la, ja ho diuen, la capital de la plana, però si heu visitat la ciutat de Lleida, us adonareu que de plana no ho és. De plana no ho és. Tenim dos turons a Lleida. Un, jo crec que, home, l'anomenem, Núria, però aquest és el que coneix tothom, que és el turó de la Sauvella.
Exactament.
El turó de la Sauvella, que té a la Sauvella, té el castell de la Suda, el castell del Rei,
sí.
I que tot el conjunt monumental doncs, està pendent de veure, de aviam si aviat pot ser anomenat Patrimoni Mundial de la Humanitat, que seria una molt bona notícia.
Exacte, estem a la llista indicativa, a veure si de cara a l'any que ve pues, podem anar ja cap a la llista, cap a París.
Clar que sí. Exacte. El turó de la Sauvella, aquest el coneix tothom, però resulta que en tenim un altre, que és el turó de Gardeny.
Sí, tenim el turó de Gardeny.
Què tenim al turó de Gardeny?
El turó de Gardeny, que és desconegut per molta gent, tant per lleidatans com els foranis, perquè fins fa relativament poc era un turó que era una zona militar, hi havia els militars. I el va recuperar la ciutat i allí, en una punteta del turó, trobem el castell dels Templers de Gardeny.
Hem de dir que un turó de l'altre no estan en línia recta, amb distància ni d'un quilòmetre. Eh? No.
O sigui, I es vigilen,
i està, vull dir, està integrat dins de la ciutat.
Exacte, sí, és a l'entrada de la ciutat per la carretera de Saragossa.
El turó de Gardeny, tenim aquest castell templer, quan ja parlem dels templers, hi ha molta gent que ens fascina, hi ha aquesta paraula, la història, tot el que hi ha darrere, però realment van estar els templers.
Sí, realment ells van fundar la poderosa comanda dels Templers de Gardeny, sí, al segle XII.
I per què hem trucat avui a la Núria? Per explicar el que hi ha a Lleida? Doncs home, sí, però també perquè aquest diumenge hi ha la visita que porta per títol La poderosa comanda de Gardeny. Sí. En què consisteix?
Pues és una visita històrica que es fa a les 12 de migdia, es realitza aquest diumenge, però ja ho tenim ja assenyalat de que cada quart diumenge de mes es fa aquesta visita. Llavors, un guia descobreix als visitants, als que s'han apuntat a la visita, la història dels Templers de Gardeny i dels Templers en general, de tota la Corona d'Aragó que hi havia altres castells i de la importància que van tenir a la seva època, que molta gent ho desconeix.
Clar, perquè és el que dèiem, aquí va haver Templers vivint al castell de Gardeny.
Exactament. Al 1156, bueno, al 1149, Ramon Berenguer IV reconquesta la ciutat de Lleida i l'ajuden els Templers, i en contraprestació els hi obsequien amb el turó de Gardeny, que n'està ubicat el castell, i al 1155 el primer comanador Pere de Cartanyà pues, comencen a fundar la comanda de Gardeny.
Els visitants que vagin avui dia a veure el castell de Gardeny, què es troben i què hi falta?
A veure, el castell s'hi conserva gran part de lo que és la comanda, lo que falten edificis, perquè evidentment, com a tot el que ha passat a la ciutat de Lleida, les guerres i els setges, pues, altres edificis van desaparèixer per fer les muralles, però bueno, trobem l'església, l'església que és la de Nostra Senyora de Gardeny, que va tindre molta, bueno, va ser molt important, era una de les esglésies poques que conservem una mica de les pintures que havia murals, és a dir, una cosa única a Europa. Després tenim la torre del comanador i tenim també el refectori o sala de dormitori. I el celler, que al celler trobareu, si veniu, un centre d'interpretació que no explica sol la història de la comanda de Gardeny de Lleida, sinó explica tota la història de quan se van fundar els templers i per què es van fundar, la història de les croades, tota la història, per ficar-nos ja al ple segle XII.
El celler és on tenim la projecció, una projecció d'audiovisual,
sí,
i després també tenim una escena quotidiana preparada, és sí, a dir, un, sí, una escena amb, dir, amb tot, sí, sí.
Està tot perquè la gent, que, com que és una història dels templers, que molta gent m'hi parla, però realment no saben qui eren, doncs és una introducció amb un audiovisual que dura uns 20 minuts, i després hi ha unes veus en àudio que van explicant, i hi ha tota una sèrie de escenografies que expliquen la, les vides, la vida de quotidiana dels templers, a què es dedicaven, què feien, perquè eren frades, però eren també guerrers, i una mica com vivien a la comanda, i després també com, com van caure els templers tant a la resta d'Europa com a la comanda de Gardeny quan se va abandonar.
Mm-hmm. Núria, hem parlat de les diferents zones que podem visitar.
Sí?
Si pugem fins a dalt de tot, tenim la, la terrassa.
Sí, amb unes vistes magnífiques de la ciutat, que es pot veure tota la ciutat, l'Horta de Lleida, molt important, també vinculada amb els templers, i després també es veu l'altre turó, la, la magnífica catedral de la Sovella.
Ho dic perquè, fins i tot, la gent de Lleida que ens escoltin...
Ànima'ns a pujar.
Si no hi ha anat, és una altra vista totalment diferent. Estem acostumats a la vista des de la Sovella, no. I la gent que ens escolta avui, perquè ens estan escoltant, Núria, també des de Tarragona... Doncs és un bon moment per venir, zona d'aparcament, cap problema, la tenim davant mateix.
Hi ha un pàrquing molt gran i, bueno, esperem a tots els de Tarragona que vinguin a descobrir Lleida i que vinguin a descobrir el món dels templers, que poden passar el diumenge aquí, pues, la mar de bé.
Anem a donar una web, que és www.turismedelleida.cat.
Exacte.
Turismedelleida.cat, aquí teniu tota la informació. Suposo que es poden comprar també, o es poden reservar les entrades.
Sí, sí, les entrades, bueno, millor és, te poden vindre directament al castell, però millor pues, l'anticipada pues, és trucant a Turisme o a través d'un correu electrònic poden apuntar-se a la visita guiada de les 12. Mm-hmm.
Hem parlat d'aquesta visita que és la poderosa comanda de Gardeny, on ens explicaran sí. Doncs, una vessant de la història dels templers i de la comanda i del castell. També hi ha una visita guiada el segon diumenge de cada mes, em sembla.
Sí, el segon diumenge és la del templer per un dia. Aha. És una visita més familiar, per vindre més amb la família, amb els nens, que també ho fan també molts escolars de Lleida i de fora que ens ho sol·liciten, i és una visita enfocada diferent, perquè els protagonistes són les persones que s'hi apunten i llavors descobreixen la gent que vivia a l'època dels templers i tots fan una mica un mini paper que per sorteig pues, un toca fer comanador, l'altre toca ser sergent, l'altre toca ser criat, i els expliquen la vida quotidiana també dels templers, i és una forma participativa, experiencial i molt amena per la família.
Bueno, també és posar-se a la pell de com vivia llavors, eh?
Sí, en aquella època.
Doncs això és el segon diumenge de cada mes, ho dic perquè si veniu aquest diumenge, doncs fareu la visita de la poderosa comanda de Gardeny, però ja us podeu marcar l'agenda que, per exemple, l'11 de novembre
exacte.
Doncs és el segon diumenge de mes i hi haurà aquesta visita de templer
per
un dia.
Exacte.
Templer d'un dia que és recomanadíssim per famílies, eh? Per tant,
famílies, tot... grups d'amics, bueno, així,
també,
perquè
també.
És una cosa més distesa, no és tan històric, no és tan més participativa i una manera diferent d'ensenyar també el monument.
I tant. www.turismedelleida.cat, aquí teniu tota la informació doncs, de les propostes que es fan a Lleida, però si busqueu aquestes concretament del Turó de Gardeny, doncs aquí ben rebudes. Ja hem dit que si veniu un vehicle cap problema, un pàrquing ben gran al gratuït
exacte.
Al davant per aparcar, tant si aneu al turó de la Seu Vella com al turó de Gardeny.
Exacte, i després se poden atensar que aquest diumenge fem la festa del vi a la plaça de la Llotja, podríem combinar la cultura i la gastronomia.
I tant que sí, doncs escolteu, cap a la plaça de la Llotja hi ha un pàrquing superanell.
Amb un restaurant, els que els agraden els
bueno, caragols. Clar, la part gastronòmica ja ho hem dit, després heu d'acabar dinant a Lleida, i llavors, doncs, al restaurant que aneu li diu, escolta, en aquesta zona què es menja? I ja està.
I clar.
Tranquils que estareu ben atesos,
Sí, sí.
Hem parlat amb la Núria Rauret, és tècnic de Turisme i Cultura de Turisme de Lleida, de l'Ajuntament de Lleida. Núria, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres, que vagi bé aquest diumenge.
Moltes gràcies, us esperem tots a Lleida.
Bueno, doncs ja ho veus, Mònica.
Sí, sí, a mi m'has convençut.
La de Templer per un dia jo l'he fet.
Ah, sí?
Amb canalla, i
què tal?
És genial.
Sí,
amb canalla o
amb
amics, I la que fan aquest diumenge, com ens explicava ara la Núria, doncs t'expliquen que realment doncs fa no sé quants segles aquí hi havia uns templers, els costums, i què feien i per què hi eren, i com que t'ho expliquen justament entre les parets en les que hi van ser, Doncs si fas aquest exercici de posar-te a la pell de ser un templer, doncs també és maco, eh? Mm-hmm.
Jo crec que és molt interessant també el que parlàvem abans a Tarragona amb la Begoña Flòria. De vegades, evidentment, els que venim de fora, no?, a una ciutat que no coneixes, doncs és molt interessant, però sobretot, de vegades és molt interessant i molt maco fer el turista a la teva pròpia ciutat,
sí.
No? Perquè aquí a Tarragona, sí, és veritat, els experts en turisme...
No, que m'ha agradat aquesta manera de dir-ho, el turista. Sí,
clar, jo això ho faig sovint, m'agrada, no? I de vegades el que ens diuen els experts de turisme, no?, de cada lloc, és a dir, desconeixem moltes coses, molts llocs pels que passem a diari, no? I mirar-ho amb ulls de turista, de vegades, dona una visió diferent de la teva ciutat, i això també és maco. De vegades t'hi has de reconciliar fent el turista.
No, i és veritat, jo també ho subscric, això, eh?
Doncs escolta, quedem, no?, aquest cap de setmana, mira, un dia...
Fem el turista.
Un dia a Tarragona.
Pantalons curts ja no, eh?
No, ja t'hauràs de tapar, eh? Que...
Ja no.
Bé, jo ja, a mi ja em va bé, això. A mi ja em
Escolta, agrada. que ens queden 30 segons.
Sí.
Divendres parlem
cine.
De cinema.
Tinc moltes coses a dir, eh?
Però dilluns vinent...
Sí.
Parlarem de i el dimecres, però parlarem de castanyes, de Halloween,
sí.
De castanya sí, castanya no.
Castanya no, Halloween sí, Halloween no, castanyada sí, castanyada no, perquè parlarem de l'impacte que té Halloween
sí.
I la castanyada a nivell comercial, a nivell de restauració. Volem saber l'opinió dels oients.
O sigui,
així que
no
Twitter.
Us ho perdeu.
Cope Tarragona, Cope Lleida.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Encender fuego en la tierra. El nuevo libro de Robert Barron, el obispo más destacado de Estados Unidos. Barron muestra en su nuevo libro la belleza y relevancia de la fe católica. Encender fuego en la tierra, de Ediciones Palabra, desgrana aspectos clave de la fe y cuál es el destino del catolicismo en el siglo XXI. Encender fuego en la tierra, de Robert Barron, ya en librerías.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos, porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 910-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Existen muchas mujeres que destacan profesionalmente. No por ser mujer se es... Perdona, esta frase podría decir otra cosa distinta, no sé, algo que no sea lo que dicen todas las marcas últimamente, ¿no? Digo yo.
En Mujeres a Seguir hacemos visibles a todas las mujeres que derriban muros para que algún día dejemos de repetir lo mismo. Conócenos, mujeresaseguir.com.
Si piensas que no es justo lo que estás pagando por tus seguros, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿El Papa Francisco está generando una revolución? ¿Cómo afecta el gobierno de Sánchez a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¡Qué ganas tengo de una vida nueva!
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, ¿nos pasamos luego por Venecia?
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Sexo, ¿cuándo y por qué? La sexualidad al desnudo. El nuevo libro de Jesús María Silva en Ediciones Palabra. Un libro para adolescentes y jóvenes que te cuestionará el todo el mundo lo hace y hará entender el sexo desde una perspectiva diferente. Sexo, ¿cuándo y por qué? De Ediciones Palabra. Ya en todas las librerías o en palabra.es. Sexo, ¿cuándo y por qué?
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, ara sí, ara ja és el moment en el que parlem de noves tecnologies. Ho fem, com sempre, des del InfoCope Lleida, l'espai setmanal que arriba, doncs, ara, a 2:15, fins a les 2:00,
Però que, a més, ens pots buscar a internet a www.infocopelleida.com i si ens vols escoltar però no et va bé ara en directe, doncs ho pots fer a través del podcast. A la plana web trobaràs també els àudios i el podcast, tots els episodis, que ara fa dies, ara li preguntaré al Jaume, fa dies que no ho presentem amb el número, i jo no sé, però en tenim tota una pila. En fi, noves tecnologies, amb Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard?
Quin programa fem ja?
Doncs avui 450.
Ah, 450, mira, número rodonet, eh? 450. Busqueu el podcast perquè és veritat que la manera d'escoltar ràdio va evolucionant i hi ha molta gent, doncs, que en aquesta hora, ara en directe, no pot, i ens escolta a mitjanit, a la nit, a la tarda, anant a córrer, anant a passejar, com sigui, ho teniu al podcast. I també estem ben acompanyats amb el David Casero. David, què tal?
Muy buenas tardes, ¿qué tal, chicos?
Bueno, Jaume, de què parlem avui?
Estem en una revolució del so.
Revolució del so.
És una pregunta, eh? Estem o
vamos,
no estem?
Vamos revolucionados, en general.
No sé, penseu que el so ha canviat molt?
Bueno, creo que los contenidos han cambiado mucho y el sonido se está poniendo ahí las pilas.
Y la manera de escoltarlo también sí, está cambiando.
Aquí nada, ¿no? O son los sistemas de audio que están incorporando nuevas funcionalidades.
Bueno, yo, el David Casero, ya sabe que tengo una data al calendario marcada, sí. Que cada día voy trayendo un paperet y me queden dos días.
En fin. Muy bien. El que está claro es que estamos en una revolución digital y nos afecta a todos en los camps. Avui, a l'espai entrevista, parlaremos de cómo los gadgets de audio estan evolucionant i fan coses que fa molt poc no ens podíem ni imaginar. O parlarem a l'entrevista amb un dels principals actors del mercat, Energy System. Però primer, pitgem aquest botonet, aquest snap click, click, eh? el pitgem i arrenquem tot seguit l'espai tecnològic de Cope Lleida. I després, com no, farem aquesta petita pausa pel concurs d'adivinar la cançó o l'any o aquesta sorpresa que estàs preparat avui, Ricard.
Doncs ara l'estava buscant. És un grup que li he perdut la pista, però aquesta cançó em va agradar i us la posaré avui, sí.
Sí? Doncs després de l'entrevista l'escoltem, a veure quina és aquesta sorpresa. I després d'una sorpresa ve l'altra, no? Després de la música, doncs, que ens porta el Ricard, doncs ve l'efemèride que ens porta...
L'efemèride que jo crec que ja hem de fer un concurs també, eh?
Que ens porta el David. Anem molt enrere, anem molt en man, què ens portes avui? Avui, sorpresa?
Bueno, a veure si l'adivináis.
Pots donar alguna pista?
Sí, seguimos hablando de circuititos y cacharritos.
El Jaume i jo no ens guanyaríem la vida.
Bueno, circuititos i cacharritos, carai. Però més o menys per a què serveien aquests circuits?
Sí, per allà al segle XX, Jaume, per allà al segle XX.
Sí. Molt bé. I tot seguit comentem l'actualitat del món TIC a la tertúlia Fric. Bateries de grafè? Podem optimitzar la xarxa de mòbils per passar tres vegades més de dades o parlarem tot plegat? I com no, sempre deixem el millor pel final, on tindrem aquestes fantàstiques idees i solucions i, sobretot, comoditats. De l'espai tecnològic del carrer Segòvia número 4 i a internet, espaitecnològic.cat.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
I ara sí, anem a l'entrevista de la setmana, Jaume.
Cada día los auriculares tienen más importancia en nuestro día a día, ya que nuestro smartphone se ha convertido en el principal reproductor que tenemos de audio y vídeo. Uno de los campos que nos pensábamos que ya había llegado a su evolución final, vemos que no es así, ya que cada día hay más novedades en este campo del sonido. Para hablarnos de estos últimos avances, tenemos con nosotros a Marco Antonio Velázquez, Product Manager, director de Energy System. ¿Qué tal, Marco? ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Jaume. ¿Cómo está?
Bienvenido aquí a Cope Lleida. El auricular inalámbrico de hoy parece que es el mismo que hace de unos años, pero creo que no es así. ¿En qué se diferencian?
Pues tienes toda la razón. Ha cambiado muchísimo el auricular inalámbrico. Principalmente todo lo que es la tecnología que hay dentro y el uso que le podemos dar. Es decir, anteriormente tú buscabas un auricular Bluetooth simplemente pues para olvidarte del cable. Pero, ¿qué pasa con el tema de la batería o algunas funcionalidades, como puede ser la conexión inalámbrica entre otro dispositivo o dar órdenes directamente en él? Ha cambiado muchísimo y a día de hoy es lo que está revolucionando más. Obviamente, sin descuidar la calidad de sonido y sobre todo lo que es la velocidad de transferencia.
¿Qué buscamos en un auricular de finales del 2018? ¿Movilidad? ¿Durabilidad de batería? ¿Poder ejecutar acciones sin manos?
Sí, principalmente lo que tú bien estás comentando. Si bien hace unos años la gente era un poco más, ¿cómo decir? no era tan amigable con el Bluetooth, principalmente por el tema de la batería. Entonces utilizaba más el tema del cable, por eso, para no quedarse sin escuchar su música o sin poder hablar por teléfono. A día de hoy eso ya se ha resuelto. La movilidad es algo que se gana con el nuevo uso de las baterías, ganando autonomía, obviamente, la comodidad. Anteriormente, pues, los auriculares eran un poquito más robustos y nos daban esa sensación de comodidad. Y más aparte, esas nuevas funcionalidades que estás comentando, que se puede hablar ya directamente con el auricular conectado a tu smartphone, y no necesitas tocar tu smartphone, ya sea para cambiar de canción, para hacer una llamada, para pedir una cita o tener cualquier otra interacción que tienes ahora con tu móvil, pues lo puedes hacer directamente con el auricular.
Podríamos decir que el auricular es una extensión de nuestro smartphone, ¿no?
Sí, correcto. Al tener esa conexión, ese vínculo Bluetooth, pues tú te olvidas del smartphone y empiezas ya a interactuar directamente con el auricular. Un ejemplo de ello lo tenemos en el headphone BT Smart Space Voice Assistant que hemos lanzado hace unos cuantos mesecitos, hace nada, y tú ya directamente interactúas con el auricular, presionas un botón en el auricular, se conecta con tu smartphone y tú hablas directamente con el asistente de voz de tu smartphone, independientemente del sistema operativo que utilices.
Y si hablamos de durabilidad de batería, más o menos, ¿qué nos puede aguantar? ¿Nos aguanta todo el día entero?
Sí, perfecto. Bueno, te estará aguantando sobre unas 12 horas perfectamente, sin ningún problema. Escuchando música, puedes aguantar sobre unas 12, 13 horas perfectamente.
También vemos que la comodidad es un elemento que valoran mucho los usuarios. ¿Cómo soluciona este tema Energy System?
Pues nosotros principalmente trabajamos mucho en el concepto, en el diseño, y como bien estás comentando, el tema de la movilidad y el tiempo de uso que se utiliza el dispositivo. Es decir, si lo utilizas 13 horas, necesitas tener un dispositivo, un auricular sumamente cómodo. Entonces hacemos estudios tanto de materiales, de ergonomías, de diademas, para que justamente esa parte de movilidad y esa parte de comodidad se llegue a cumplir. ¿Sí? De nada sirve tener un auricular que te dure todo el día, 24 o 30 horas, y al final te lo vas a estar quitando porque no es cómodo. Las orejas se aprietan, sientes incómodo, te calientan demasiado. Entonces, todo este tipo de detalles nosotros los buscamos solucionar. Encontramos el punto de mejora, y nosotros trabajamos desde los materiales como la ergonomía del dispositivo, el auricular.
Marco Antonio, ¿qué tal? Buenos días, soy Ricard.
Hola, Ricard.
Te estaba escuchando, y es verdad que el tema de la comodidad, la ergonomía, supongo que a nivel industrial se trabaja desde hace mucho tiempo. A nivel de usuario, lo que vemos es que la eliminación de cables es el tema de la comodidad, y la ergonomía es lo que nos decías. Se ha acabado ya interactuar físicamente con los aparatos. Ahora ya voz y fuera cables.
Correcto, correcto. Sí, hay algo que es la tendencia y lo que estamos desarrollando ahora y desde el año anterior, que es justamente la tecnología True Wireless. La tecnología True Wireless es justamente el no tener una conexión física entre ambos lados del auricular, como pueden ser en los auriculares intraauditivos. No tienes ningún cable, con lo cual tienes una completa autonomía, llamémosle así. No hay ningún cable en el cual tengas tú algún movimiento y se te pueda salir el auricular, independiente de que sea Bluetooth. Entonces no hay ninguna conexión física entre los dos, todo es a través de Bluetooth, y tienes en el lado derecho y en el lado izquierdo dos pequeños auriculares en los cuales pues no sientes nada, es decir, no hay ningún elemento físico que los una. Eso ganas mucho en movilidad y también ganas mucho en lo que sería la comodidad en el dispositivo.
Hola, Marco, buenas tardes. David.
Oye, hola, David.
Para mí, de las cosas más interesantes, ¿no? Como ahora me toca y estamos estudiando aquí todo el día la palabra de moda, esto de la inteligencia artificial, ¿vale? Digo, has comentado que, claro, vosotros lo bueno que tenéis es que se conecte al equipo que se conecte, coge el asistente de voz que utilice ese equipo.
Correcto.
Compatibilidad 100% con todo, con Bixby, con Google, con Apple, con todo,
correcto,
¿no?
Correcto, correcto.
Vale, digo, y ahora el avance de los auriculares a los altavoces estos inteligentes para el hogar, ¿cómo lo está trabajando ahí Energy System?
Energy System está trabajando, digamos, en dos vías. En dos vías, lo que sería utilizando Wi-Fi, ¿sí? Lo que sería el router, una conexión a Internet, o directamente la conexión que va a tu smartphone. ¿Sí? Si bien con el tema de Wi-Fi se necesita una aplicación, nosotros trabajamos una aplicación y conectamos directamente el altavoz a tu Wi-Fi. El smartphone te sirve para hacer esa conexión física esa conexión directamente, el vínculo entre el router de tu casa, llamémoslo así, y tu altavoz. Y directamente tú ya empiezas a tener esa comunicación con tu altavoz, ¿sí? Es decir, tú le puedes decir, ponme una canción de Michael Jackson, y directamente te conecta a la red, a la nube o a lo que tú tengas, y empiezas a reproducir directamente la conexión a tu smartphone. Esa sería una vía, lo que llamamos la conexión Wi-Fi. Y la otra es simplemente con el tema de Bluetooth, que también lo estamos utilizando en algunos altavoces portátiles. Utilizamos la conexión Bluetooth, esa conexión Bluetooth va a tu smartphone y utilizas el asistente de voz de tu smartphone.
Sí, sí. Es este el segmento que quería ahora incorporar, el sector de la casa, ¿no? Porque es otro segmento que se ha desarrollado mucho, son los de las torres de audio. Si hablamos para un oyente con una edad un poquito ya adulta, ¿podríamos decir que son el sustituto del radiocasete?
Sí, se puede decir que es el sustituto del radiocasete e incluso del CD, del disco compacto, ¿no? Del compact disc, que hace unos años todavía estaba en bastante apogeo. Sí, perfectamente puede ser el sustituto. Nuestras torres de sonido, la gran virtud que tiene es que está llena de funcionalidades. Funcionalidades que justamente para el usuario adulto o un poquito mayor necesita, como son la radio FM, el escuchar a través de memorias externas, como puede ser la tarjeta de memoria, o como puede ser un pendrive, y sobre todo la conexión Bluetooth también.
Esto es lo que nos aportan hoy en día las torres de audio, ¿no?
Sí.
Otra problemática que hay en este sector es el servicio postventa. Entiendo que como empresa española aquí vosotros jugáis con ventaja.
Sí, nosotros tenemos un servicio postventa súper bien valorado y sobre todo el que nos esforzamos en dar cada día más unos tiempos de respuesta bastante cortos. A día de hoy, desde que nos contacte el usuario hasta que le damos una respuesta, pues no pasan 6 horas. Sí, lo hacemos bastante ágil, y a partir de que se pueda tramitar alguna incidencia o alguna reparación, pues son no más de 48 horas la respuesta que nosotros podemos dar.
Pues Marco Antonio Velázquez, Product Manager, director de Energy System, gracias por aportarnos un poquito más de información en este sector del sonido. Muchas gracias.
A ustedes, muchísimas gracias.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Escoltar la música i després ens mengem el temps de la tertúlia, però
Veus com de, també de tant en quan un mig temps o un temps baix també, també entra bé, no?
Sí, sí, més és adequat per la tardor aquest tema.
Sí, senyor. Sí, senyor. A més, ara recordo que el videoclip també estava rodat a la tardor,
no sé,
amb caiguda de fulles i tot. Sí,
hi ha
sí,
músiques senyor. Que te recorden l'estiu, hi ha d'altres músiques a l'hivern, i aquesta me dona sensació de tardor.
Doncs mira, ens n'anem cap a l'any 1997. 97, eh? O sigui, no res, fa 21 anys.
És
nada, és nada. 21 anys, si és que passa el temps que no veguis.
¿Os parece mucho o poco?
Home, déu-n'hi-do, eh? Són els Lighthouse Family, és el Hyde, i el trobàvem al Postcards from Heaven. A veure, depèn de com tu pensis, sembla, és poc, i depèn de com tu mires, doncs, home, són 21 anyets, eh?
Són anys, ja, eh? Són anys, eh?
A nivell personal són anys, a nivell de història potser és no res.
Quan tenies 21 anys, què et sembla si et dien 20 anys enrere?
Sí, clar, és que... David Cassero, efemèride, que jo crec que anirem quasi bé més cap enrere, eh? Segurament. Sí.
Venga, este como siempre me dice, ah, pero si es que son cosas de aquí al lado, si es que la tecnología tiene dos días, o no.
Tiene dos días.
O tiene toda la vida.
¿Te acuerdas del primer sí. programa de que hablábamos, o los primeros programas?
Buah. Sí, del Nokia N70, que teníamos emoción en la mano, la primera conexión a internet los por GPRS.
Politonos.
Politonos, sí. Ya, ya.
Va haver empreses que es van forrar amb els politonos.
Jo tenia pelo i tot.
Valia a vora 2-3 euros al final un politono.
Si os digo que fijaros como la historia siempre se va repitiendo, ¿vale? Pero mirad, el 24 del 10 del tarantantantantantantantos, ¿vale? Se completa la primera línea telegráfica transcontinental a través de Estados Unidos.
Sí, eso fue una mica más de 21 años, ¿eh?
¿Cuánto? Venga, mil, ¿cuánto?
Pues eso, transcontinental.
Sí, es decir, las maquinitas de Morse, pa, que se enviaban y tal, y hacen la primera línea, que luego es la misma línea que se utilizaría para el teléfono. Y esto fue en el
1880 y algo.
Uy, 1861, 24 del 10 de 1861. Mira, fíjate
la historia. Tan enrere,
¿eh? Sí, tú y porque la radio de Marconi, que va a ser la primera inalámbrica, va a ser 1890, 1880, doncs.
Exacto. Entonces, este es el primer cable que, fijaros, dice... ¿Sabéis con lo que quién perdió, por así decir, el trabajo o modificó su trabajo? El famoso Pony Express.
Sí, señor.
El Pony Express, claro, ya con un telégrafo y mandando mensajitos instantáneos, claro, claro. Ti, que iban saliendo en código Morse por el otro lado, ¿vale? El Pony Express ya no tenía que llevar las cartas. El Pony Express, ahí corriendo.
Bueno, es que en aquella época el sal debía ser brutal. Claro, porque era casi instantáneo envió un mensaje.
El sal de Rusia.
Sí, imagina tú.
La bomba.
Amb cavall tardava 3 dies.
O sea, que para que veáis que la historia es, estamos ya en el 2000 y esto es siglo XIX, estamos en el siglo XXI, pero fijaros que ya la historia se repetía con...
Serem una història molt més recent, a la nostra història, que de la nostra vida, com si diguéssim. Un dels fets, quan me diuen que nosaltres, el nostre smartphone, tenim molta més potència, o igual o més potència que el primer coet que va anar a la Lluna, que l'Apolo 12 o 13 era, doncs em quedo, dius, ostres, que nosaltres tenim més capacitat de processador.
Bueno, és que era un 80-86, aquell pobret.
Vull dir, sí, però, ojo, que aquella tecnologia va anar a la Lluna,
sí, correcte,
i ara
correcte.
Nosaltres això ho portem a la butxaca.
Bueno, però feia càlculs, no havia de fer pantalletes amb colors, ni resolució, ni aquestes històries.
Bueno,
no?
Però...
Que sí, totalment d'acord. Va, anem directes cap a la...
La tertúlia fric.
Que després no ens queda temps. Va, torna'm a treure el tema cíclic de les bateries, va, que m'interessa.
Doncs sí, perquè tenim aquí que Samsung podria integrar bateries de grafè amb els propers mòbils aquest 2019. I les... diu que és un gran avanç.
Vinga, efemèride. Quan va ser la primera vegada que vam escoltar parlar de la bateria de grafè, que era la solució de tots els problemes? David Cassero.
Pues,
fa 10 anys tranquil·lament.
Sí.
És que clar,
sí, sí.
És un tema recurrent.
Bueno, una cosa que...
Que li costa arribar i al final arribarà.
Però a veure, que és supercaro i supercostoso... por lo que dicen y por los estudios que hay, el sacar grafeno, el que todo esto se pueda producir en masa. Estamos en lo de siempre, es decir, que ahora estamos más cerca de que las fábricas puedan llegar a producir en masa. Por ahora no está la noticia en ningún sitio, que esta noticia es a lo que se refiere, es a que podrían montar la primera línea de fabricación masiva que les permitiría fabricar baterías de grafeno, pero no que las vayan a fabricar ya, sino que la noticia dicen que la planificación de la primera línea, es decir, decir, la primera fábrica con su línea para fabricarlas en masa. Entonces, esto es lo que lo permitiría. Hemos hablado de las pantallas 20 millones de veces. ¿Por qué las pantallas no? Si cada iPhone que se está comprando sigue siendo la pantalla de Samsung, señores.
Sí, sí.
Y de los nuevos también, ¿vale? Es decir, porque es el que más puede fabricar en línea y en masa después de haber sacado este tipo de tecnología.
Espera, que ara t'estic destrossant el... Vaig directe cap a la de... La de Amazon. Em sembla tremenda, eh? La de Amazon, la de I+D.
Sí, que Amazon ja inverteix en I+D més de 5.000 milions a l'any, més que tot Espanya, sumant el gaste, la despesa pública i privada.
Ojo, eh?
Impressionant,
ull.
Impressionant.
No, ull, perquè els països que inverteixen, ja sabem on estan...
I estem parlant d'una empresa, no estem parlant d'un país.
Estem
parlant d'una empresa que inverteix més.
És que d'aquesta notícia jo trec dos vessants. Una, el que Amazon inverteix una quantitat ingent de diners i la patètica inversió que té el país.
Efectivament.
No, Amazon, podríem dir que si no és la primera, estaria en el top 3 o en el top 5 de les empreses tecnològiques en rentabilitat, en evolució, en tecnologia, en avanç.
Y soportado por personas. Es decir, la inversión que se hace en desarrollar para que todos los sistemas de Amazon y todos los engranajes funcionen cada vez mejor, por mucho que la noticia o la antinoticia sea, no, de estos en el mercado, no, es que tienen tiendas sin personal, no. Hay mucho personal detrás, muchísimas personas. Cualquier empresa, cualquier pyme que quiera vender dentro de Amazon verá que lo primero que le llama es una persona, no una máquina, para estudiar y para decirle y para aconsejarle semanalmente, ¿no? Y eso sí, todos esos datos personalizados son los que entran en un sistema cada vez más inteligente. Claro, la inversión en logística, en comunicación, es bestial la que hace a nivel mundial. También la inversión es en el mundo. Uh-huh. Vale, es decir, que también según el país, pues bueno, pues es normal que salten estas cifras.
Escolta, Jaume, la de Huawei.
La de Huawei, no.
La de Huawei també és un rumor de fa anys, cíclic, les pantalles plegables, que es corben, etcètera, etcètera. Sembla que hi ha una marca que ens dona data.
Sí, que es veu que durant aquest 2019, doncs, llançaran un smartphone plegable de 5G.
Bueno, el 5G a mi només la gran notícia, que sigui plegable, sí, perquè és de, si no serà el primer, serà dels primers.
Bueno, estaba claro que iban a ser de los primeros y estaba claro que dentro de todos los consorcios que han hecho incluso en empresas de redes con los operadores a nivel mundial iban a estar ahí, ya que van a soportar además, creo, que la carga de financiera bancaria, una parte de la carga financiera bancaria, es decir, al final todo es pasta, ¿no? Pero sí que es verdad que los operadores lo que sí que han quedado es en que las redes, a partir de ahora, y eso sí que es una noticia importante, a partir de ahora hay que empezar a hacerlas un poquito más baratas y rentabilizarlas más, para que precisamente todo esto nos repercuta en el precio del usuario final, donde si seguimos con las noticias rumores, pues tienden a que al final tengamos, bueno, pues un acceso a internet libre en cuanto a capacidad, a que estas tarifas puedan ser planas de verdad en nuestros móviles de conexión a internet. Uh-huh. Claro, todo esto se puede hacer con redes más baratas, más eficientes y con más consorcios.
El tema de la pantalla plegable, ara ja sí que ja comença a sonar amb força.
Bueno, vamos a ver para qué y cómo, pero sobre todo en laptops, dicen, vamos a ver. Hay una noticia que falta. Si ya estamos fuera de tiempo, ya está. Ya Ricard nos dice, corta. Hay una que falta. Venga, ¿qué pasa el día 30, Ricard?
Ah, sí, el dia 30 tenim
sí?
Què
passa el dia 30?
Que ens l'han tornat a posar... Bueno, ens l'han tornat a posar bé en dimarts.
Bueno, sí, que l'han puesto en martes. És la primera vez que antes de Navidades nos hacen aquí una presentación. Ara ¿De qué, Jaume? ¿De qué? ¿Qué nos van a presentar?
Bueno, hi ha molt rumor, però...
Esta gente, están locos.
Bàsicament es parla de l'iPad, però...
Los iPads les damos otra vuelta, no se l'han dado 18.000 vueltas a l'iPad.
Bueno, és treure marcs i integrar el Face ID, se suposa.
Diu que l'iPad mini el volen capgirar de baix.
L'iPad mini diu que se renovarà i... El Mac Mini que porta més de 4 anys sense rebre una actualització.
I parece que una parte modular de Mac Pro...
Sí, però jo això tinc ganes de veure-ho, però sempre sembla que arriba, però no arriba.
I ja por fin la carga inalámbrica en...
Sí, també.
Rumor. I a ver si nos dan fecha y tenemos el HomePod aquí, disponible. ¿Qué te parece, Ricard?
Bueno, el HomePod yo lo tengo dentro de
dos días. Papá Noel lo sabe, ¿no?
Claro,
y si no llegan los Reyes Magos, ¿no? Vamos. Lo saben todos.
Infocope, l'espai de noves tecnologies de Cope Lleida.
Va, que anem directes cap a... Re, cap a les dues.
Sí, anem tot seguit cap a les dues.
Però primer fem, agafem el patinet elèctric, aquest que sí. porteu, i anem al carrer Segòvia número 4.
David, quins gadgets tenim aquesta setmana per allí i què ens porten els amics de l'Espai Tecnològic?
Pues mira, los amigos de Espai Tecnològic, el otro día dije, oye, tengo el patinete, desde que vamos el Jaume y yo aquí, que nos volvemos locos, y me dijeron, hombre, espera un momentito, mira, ponte este soporte para que lleves el móvil ahí, porque sé que aunque llevas los auriculares inalámbricos, toma, ponte estos auriculares inalámbricos, eso sí, para hablar, no te pongas música alta, a ver si vas a, te van a atropellar o algo, ¿vale? Pero auriculares inalámbricos para poder hablar y que puedas descolgar e incluso que tengan estas funciones de voz, como hemos hablado con Energy System. Tu soporte para el manillar, pon ahí el móvil. Si quieres ver quién te llame, ojo, si no, podemos ayudarte y enseñarte a cómo activar las funciones vocales de tu teléfono móvil y que te diga el nombre de la persona que te está llamando, siempre que lo tengas guardado en la agenda, ¿no? Con lo cual no solo sonar, sino sonar Jaume.
Ja sabemos que és més útil del que sembla,
¿eh? Hombre, i tant, i sobretot quan vas allà a la bici, al patinete, tal, andando.
Les funcionalitats que tenen últimament aquests auriculars inalàmbrics. Increïble. Doncs molt bé, senyors,
això, tot això d'aquí, a espaitecnologic.cat, al carrer Segòvia 4, i sempre us dic, passeu-hi, perquè la gràcia és anar-hi, coneixes a les persones, però toques les coses, les veus. També, si has d'anar amb el patinet, vas allà i pots veure si s'acopla del teu, si t'agrada el color. Per tant, al carrer Segòvia 4 o a internet espaitecnologic.cat. David Casero, la setmana vinent, quasi, quasi, però no. El dia de la castanya, a quins toque, eh?
31.
Sí, senyor.
Un dia de Halloween tremendo.
Gràcies, David.
Casta Halloween. Adéu.
Doncs, Jaume. Clico el lío clic i dimecres que ve, més.
I nosaltres, que ja arribem a les 2 de la tarda, saps perfectament que després pots recuperar aquest programa a través del podcast, tant de tot el programa com a la web a l'infocopelleida.com. Ho deixem aquí. Demà hi tornem, dijous, puntuals com sempre, 12 i 20, amb tota la programació habitual, amb el nostre nutricionista i, a més, parlant d'escapades. Fins demà, que acabes de passar un bon dimecres.